Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
La lluita per dignificar els jutjats de Sabadell suma una nova veu, i no és menor, es tracta de la síndica municipal de Greuges, Eva Bellán, que ha demanat al defensor català Rafael Ribó que obri una actuació d'ofici per pressionar el Departament de Justícia.
El que he fet és parlar amb el síndic de Greuges de Catalunya, perquè en si un tema de la Generalitat és competència seva, per veure si estan fent alguna acció i si no l'estaven fent, per demanar-los que obrissin una actuació d'ofici o fessin algun tipus d'actuació per agilitzar tot aquest tema.
Avellan acaba de presentar l'informe relatiu al primer semestre de 2019. Ha fet 46 recomanacions a l'Ajuntament, de les quals només la meitat han rebut resposta i només una tercera part han estat acceptades. Després hi entrarem. Per altra banda, l'exregidor Joan García ha estat fitxat per Albert Rivera per formar part de la direcció de Ciutadans a nivell estatal. Des d'aquest nou càrrec, García ha comentat aspectes de l'actualitat política, demanant, per exemple, que el president Torra convoqui eleccions.
Nosaltres ja ho hem demanat, que convoqui eleccions al senyor Torra, però crec que això ja no depèn ni de nosaltres, ni igual, tampoc depèn ni del senyor Torra. O sigui, si és el president Torra o d'algú que viu més enllà de Catalunya.
També ha agraït la confiança que li ha donat la formació taronja. En esports, Àlex Bocanegra és el nou director tècnic de la secció de tenis taula del club. Els nedadors, a més, ja coneixen la composició provisional del seu grup a Divisió d'Honor. El tenis taula serà un dels arguments principals del bloc d'esports. També us explicarem la presentació que es durà a terme d'aquí a uns minuts dels quatre últims fitxatges del centre d'esports. Tot seguit ampliem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Sof Muñoz a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7, obrim pàgina de serveis. Dia rúfol avui a Sabadell, sembla que no ha de ploure, en tot cas ens en dona tots els detalls en Roc Mateu des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Tarda de núvols encara a les comarques de Barcelona, Girona i també a punts del Pirineu i el Prepirineu, on aquesta tarda encara es podrien escapar alguns ruixats tímids a punts del nord-est de Catalunya. De fet, aquests ruixats quedarien més aviat concentrats a zones de la serralada transversal, a punts del Montseny, també les Guilleries, proximitats també de la Garrotxa amb el Ripollès, serien però xàfecs de curta durada i sense gran importància. En canvi, cap a Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, el sol és el protagonista, amb unes temperatures que en general són més baixes excepte a la línia de la costa de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, on aquí està pujant, de fet està sent entre 2 i 3 graus més altes que ahir. Demà la jornada es presentarà en conjunt assolellada, pocs núvols, només a la tarda algun núvol i prim i també algun núvol a punts del Pirineu i unes temperatures que sembla que demà es mantindrien sense grans canvis. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Roc. Perquè fa el trànsit, la C58 presenta 4,5 km de circulació amb retencions en sentit Barcelona, a Montcada i Reixac. Pel que fa a Cerdanyola, trobem 3 km de trànsit al lateral de l'autopista en sentit Girona. Si ens fixem a dins de la ciutat comtal, a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, hi ha congestions des del Poblenou fins al Poble Sec i trànsit dens en sentit Besòs. També a la Ronda de Dalt està molt carregada, sobretot en sentit Besòs. Passant 4 minuts de les 7, entrem en matèria. La síndica municipal de Greuges, Eva Bellán, se suma a les peticions per solucionar els dèficits estructurals que arrosseguen els jutjats de Sabadell. Bellán ha sol·licitat al seu homòleg català, Rafael Ribó, que obri una actuació d'ofici per pressionar el Departament de Justícia i que posi remei als problemes de climatització que pateix l'edifici des de fa un parell d'anys. En el que portem d'estiu, els jutjats de la ciutat han hagut d'aturar la seva activitat per la calor. Sense anar més lluny, la setmana passada va haver d'ajornar la declaració de l'alcaldessa Marta Ferrés com a testimoni per la peça esmatxa del cas Mercuri. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Per tot plegat, la defensora del poble local ha denunciat que l'edifici de l'Eix Macià no reuneix les condicions òptimes perquè els funcionaris de justícia, jutges fiscals i advocats hi treballin. I és que en èpoques de molta calor, algunes de les dependències registren temperatures superiors als 27 graus, el llindar màxim que fixa la normativa laboral. Per aquest motiu, Avellan es posa al costat del sector judicial per demanar un nou edifici per als jutjats.
Més enllà del tema de climatització, que és un problema molt greu i sobretot aquest any no, que estan havent-hi aquestes onades de calor, també hi ha un tema de seguretat, els ascensors no paren a totes les plantes, és a dir, hi ha tota una casuística del que és aquest edifici que ara mateix no compleix les condicions per poder donar suport a tot el treball que s'hi ha de fer, no? La necessitat d'un nou edifici és molt clara i fa molts anys que es reivindica, però més enllà d'això, com a mínim, temporalment, el tema de climatització s'ha de poder solucionar. Més enllà de posar quatre ventiladors, com vam veure fa uns dies, no, que es feien arribant al jutjat.
Malgrat això, la conselleria encapçalada per Esther Capella no té previst iniciar les tasques per reparar el sistema de refrigeració de l'immoble fins a l'estiu de l'any que ve. Uns treballs que no estarien enllestits fins a final de l'any 2021.
El malestar de la síndica de Greuges és compartit amb l'executiu local, amb el qual ja s'ha reunit per mantenir una primera presa de contacte. Eva Avellan té bones sensacions i defensa la bona predisposició dels nous regidors per resoldre algunes de les problemàtiques que arriben a la seva oficina.
Jo crec que hi ha bona sintonia, que hi ha moltes ganes de treballar per solucionar coses que estan com enquistades des de fa temps, no? Vull dir que en aquest sentit jo crec que i que hi ha com, no sé, com molta proactivitat, no? Vull dir, de seguida es detecta els problemes, de seguida s'intenta posar solució per part de tothom, o per dir-ho o per executar-ho, no? Vull dir que en aquest sentit jo crec que es pot fer bona feina.
Avellan, que acaba de presentar l'informe relatiu al primer semestre de 2019, ha fet 46 recomanacions a l'Ajuntament de Sabadell en aquest període, de les quals només 23 n'han rebut resposta. El consistori n'ha acceptat una quinzena que tracten temes com el dret a la informació en temps i forma o la retirada de multes incorrectament motivades. Per contra, n'ha rebutjat 8. Segons dades de la defensora del poble local, encara hi ha pendents un total de 137 recomanacions emeses des de l'any 2016 que no han rebut resposta per part de l'administració local. El sabadellenc Joan Garcia s'incorpora al Comitè Executiu Nacional de Ciutadans, l'òrgan que dirigeix la política de la formació taronja. El vicepresident segon del Parlament s'ha mostrat agraït per la confiança que li ha fet el partit.
Molt agraït pel reconeixement també i per poder doncs, treballar doncs, per un projecte amb el que porto molts anys i poder fer-ho no només a Catalunya, sinó també doncs, a tota Espanya a nivell nacional i en aquest cas doncs, per mi doncs, és tot un plaer i continuar fent el que he fet fins ara, no? Que és anar construint a poc a poc aquest projecte que va néixer el 2006 i que actualment doncs, està en el seu moment de més expansió, amb els millors resultats tant a Catalunya en aquest cas, però també a tota Espanya, no?
Des del nou càrrec intern del partit, Garcia ha analitzat alguns temes d'actualitat. I és que aquesta setmana Ciutadans constituïa el nou comitè executiu amb polèmica. S'ampliava fins als 50 membres, un moviment que alguns sectors llegien com un intent d'Albert Rivera de silenciar les veus crítiques i potenciar les persones afins. Adrià Royo, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Per Garcia no hi ha res més lluny de la realitat. Per ell, el comitè s'havia d'ampliar perquè el partit ha crescut molt i necessita més representació territorial.
Estem governant a 400 municipis de tota Espanya i estem també doncs, ja governant a diverses comunitats autònomes. Era evident que s'havia d'obrir amb molta més gent perquè és una representativitat d'aquest canvi institucional. Al final, les lectures que es puguin fer, doncs, moltes són evidentment interessades, si permet la sinceritat, equivocades.
També considera que després de 5 dies de la investidura fallida de Sánchez cal acabar amb el bloqueig.
Per aquest motiu demana al president espanyol en funcions que busqui solucions i treballi per aconseguir un pacte de govern.
Crec que aquí té que ha de solucionar la seva situació i que ha de buscar les aliances
i executar el seu pla, que al final té clar, perquè ja ho va fer, doncs, amb la moció de censura, doncs, és el senyor Sánchez. Per tant, si vol donar voltes i doncs, crear una situació complexa per ell mateix, doncs és responsabilitat seva, no nostra.
El que descarta García és un eventual suport de Ciutadans, ja que assegura que van prometre als seus 4 milions de votants que no ho farien.
I pel que fa a la política catalana, denuncia que no s'està governant.
Per aquest motiu, opina que la millor solució és convocar eleccions. Sobre el judici del procés, no ha volgut valorar la possible sentència ni la resposta del sector independentista. Només ha fet una crida a respectar la resolució del Tribunal Suprem.
Una manifestació, un acte polític i un sopar popular són els tres actes que organitza l'esquerra independentista de Sabadell de cara a la Diada Nacional de Catalunya d'enguany. Tot passarà la vigília el dia 10 de setembre i amb l'objectiu de recuperar l'esperit que va impulsar des del 15M a l'1 d'octubre. Carme Hernández d'Arran ho explica.
Vol fer evident el canvi de cicle polític que s'ha donat a terme al Principat aquests últims anys i creiem que s'emplaça des dels moviments del 15M a les nostres places fins a la culminació del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017. És en aquest context que l'esquerra independentista cridem a emprendre una ofensiva des de tots els fronts a mobilitzar-nos, a organitzar-nos i a instruir-nos per tal de recuperar aquest esperit combatiu i transgressor que ens ha portat a la construcció d'un nou model de país.
Alhora, les entitats convocants dels actes han fet un seguit de propostes de mínims, diuen, seguint els tres eixos de l'esquerra independentista, drets nacionals, socials i feminismes.
Entre aquestes hi ha la creació d'una banca pública, nacionalitzar els serveis públics o expropiar el parc immobiliari de bancs i fons voltor. També proposen regular els preus de lloguer o fixar una jornada laboral de 35 hores i 1.200 euros al mes. Les polítiques feministes també formen part del seu programa.
Intentar retornar el que és el moviment del 10 de setembre, que sempre s'ha fet en els pobles de Catalunya, desmarcar-nos una mica de lo que és el moviment del dia 11, en aquest sentit, i ja dic, l'esquerra independentista continua defensant els valors de sempre, socialisme, el feminisme, la lluita anticapitalista i el dret dels pobles a l'autodeterminació. Llavors, en principi, aquesta lluita engloba també la protesta contra els presos i les preses polítiques que tenim actualment.
A part d'Arran i Endavant, també convoquen aquests actes amb el lema Països Catalans Terra de Lluites, Justa Revolta, la CUP, el Casal Can Capablanca i el Sindicat COS. Entre les persones que participaran de l'acte públic a la plaça de les Dones del Tèxtil, a 8:45, hi haurà la diputada cupaire Maria Sirvent o la portaveu d'Arran Nacional, Núria Martí.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
Canvis a l'aeroport de Sabadell. Les instal·lacions tindran nou director a partir del pròxim 20 de setembre. Aena ha anomenat l'enginyer tècnic industrial i enginyer superior en automàtica i electrònica industrial José Andrés Domínguez Matas. Actualment és responsable del Departament de Sistemes Electrònics de l'aeroport del Prat, funcions que abandonarà per agafar les regnes de l'aeròdrom local. Domínguez Matas substituirà Juan Crespo en el càrrec des del final de 2017, que assumirà la direcció de l'aeroport de Reus. De fet, l'actual director de l'equip tarragoní, Vicent Pallarès, passarà a liderar a partir del mes de setembre l'aeroport de Girona Costa Brava. Més coses, el govern no està per la labor d'afavorir la instal·lació d'un parc temàtic entre els termes municipals de Sabadell i Castellà del Vallès. El projecte no es trobaria ara mateix entre les prioritats de l'executiu local, segons ha apuntat la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montserrat González.
I n'han acceptat força també de recomanacions que tenen a veure, per exemple, si hi havia el cas d'una persona que li havien posat dues multes per un mateix tema i una d'aquestes multes ha estat retirada, no? O temes de demanar que hi hagi més agilitat, no?, a l'administració.
No és aquest el tall que volíem escoltar de la tinenta d'alcaldessa, era la síndica de Greuges, Eva Bellan. En qualsevol cas, el gabinet de Marta Ferrés disposa de tota la informació sobre el Mini World Park, que és com s'ha batejat aquesta iniciativa, que ara està en fase de disseny.
Així és, Pere, i és que l'equip de govern ha mantingut una trobada informal amb el grup promotor del parc temàtic per tal de reunir tota la informació al respecte i poder valorar el projecte. De moment, però, la proposta no convenç l'executiu.
Fer una comparació i que s'entengui com un Catalunya en miniatura, però era amb les 7 meravelles del món o alguna cosa així. Era com una cosa molt espectacular, ens van passar un vídeo Ja ho havien intentat a Madrid i al final a l'última hora a Madrid no va progressar, i llavors ens vam passar el vídeo perquè el veiéssim. Bueno, sí, una cosa molt maca dintre del vídeo, però no ho vam acabar de veure clar tampoc.
Start Point Business and Markets Strategies, el grup que impulsa la iniciativa, compara el projecte més aviat amb el Parc Madurodam de La Haia, un espai en marxa des de l'any 1952 i que conté més de 700 maquetes. El futur Parc Vallesat tindria 30.000 metres quadrats de superfície amb les maquetes dels edificis més emblemàtics i espectaculars de la història de la humanitat, segons sosté el grup inversor. Tot plegat aniria acompanyat, segons recull el projecte, d'una zona d'oci i restauració i d'una altra de concerts a l'aire lliure.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit. Anem a repassar altres notícies del dia d'avui en un format més breu. És que hi ha hagut un incendi de matolls al carrer Benidorm, al barri de Torreromeu.
Per causes desconegudes, ahir al vespre va cremar una extensió de 300 metres quadrats. Una dotació dels bombers i una unitat de la policia municipal van participar en les tasques d'extinció del foc.
Identifiquen un home de 39 anys per un presumpte delicte de furt en un establiment del carrer Serra de Galliners a l'àrea comercial Via Sabadell.
Els fets es van produir ahir a quarts de 3 de la tarda, quan des del comerç afectat es va denunciar el robatori de diversos productes. Els agents de la policia municipal van identificar un home com a suposat autor d'un furt lleu.
Una vintena de vallesans tanquen la seva estada laboral al Consell Comarcal.
L'ens suprem municipal els ha contractat durant 6 mesos en el marc del programa Treball i Formació, que pretén afavorir la reinserció laboral, en especial dels aturats de llarga durada. Els 21 participants d'aquesta promoció han rebut aquest matí els diplomes acreditatius de la mà de la gerent del Consell, Núria Carrés. Un total de 26 persones més segueixen contractades gràcies a la iniciativa fins al gener del 2020.
Endesa inverteix 60.000 euros en la reforma de la subestació de Palau-Solità i Plegamans.
L'objectiu és reforçar el servei elèctric. La companyia ha col·locat unes proteccions d'última generació en un dels transformadors de la instal·lació. L'actuació beneficia la qualitat i la continuïtat del subministrament de gairebé 29.000 clients pertanyents a 10 municipis entre el Vallès Occidental i l'Oriental.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Continuem quan passen 3 minuts i mig d'un quart de 8 amb notícies fora de Sabadell i la comarca. Pedro Sánchez quadriplica la intenció de vot respecte al Partit Popular.
El PSOE tornaria a guanyar les eleccions espanyoles amb el 41,3% dels vots emesos, segons recull el baròmetre que el CIS va fer prèviament al debat d'investidura de Sánchez. El PP torna a ocupar la segona posició amb el 13,7% dels vots després de la caiguda de Ciutadans, que passa a ser la quarta força amb el 12,3%. Unides Podem, amb En Comú Podem, acumulen el 13,1% dels suports.
La portaveu del govern, Meritxell Budó, veu urgent l'entesa entre PSOE i Podem per la necessitat d'un govern estable que pugui iniciar un diàleg amb Catalunya.
Llevamos los últimos 4 años 3 elecciones y una moción de censura, una inestabilidad política absoluta en el Estado español, y desde Cataluña necesitamos un gobierno estable, no un gobierno en funciones, para poder establecer este diálogo necesario para afrontar políticamente esta realidad que tenemos en estos momentos.
Budó critica el PSOE per estar segrestat, diu, pels partits del 155 i no facilitar l'enteniment necessari per arribar a un acord amb Podem. La portaveu ha explicat que Junts per Catalunya estava disposada a abstenir-se o fins i tot a votar a favor de la investidura de Sánchez si s'acordava una coalició amb la formació morada, i considera que el no al pacte va ser culpat del PSOE.
I encara sobre aquesta investidura, Puigdemont no descarta donar-li suport si s'emmarca en la unió estratègica de l'independentisme.
L'expresident del govern, Carles Puigdemont, no veuria amb els ulls donar-li suport a la investidura de Pedro Sánchez com a president si la decisió s'aborda des de la unitat de l'independentisme. L'expresident argumenta que no estaria fora de lloc un rebuig o un suport al candidat socialista si convé a Catalunya. Tot i això, Puigdemont creu que els socialistes actuen igual que els populars quan ocupaven el govern espanyol.
Augmenten les pressions dins de Podem perquè faciliti la investidura de Sánchez sense entrar al govern, que és precisament el que demana el PSOE.
Sí, un acord programàtic. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha afirmat aquest dimarts que la seva formació només planteja ara aquesta possibilitat. Calvo ha insistit que el PSOE busca un equilibri que faci que la investidura i la governabilitat no depengui dels independentistes, i ha obert la porta al diàleg amb les formacions de la dreta.
Un home segresta la seva exparella, la porta lligada fins a un descampat i la fereix a les Gavarres.
L'agressor va endur-se la dona i la va retenir durant hores en un mas situat en una zona boscosa. Cap a la matinada se la va endur lligada amb un cotxe fins a un descampat, on li va ruixar la cara amb un líquid irritant i la va agredir amb un objecte punxant. La víctima va poder escapar-se del seu captor i va aconseguir arribar caminant fins a Quart, al Gironès. Els Mossos han obert una investigació i busquen ara l'agressor, que ha fugit.
I la Guàrdia Civil investiga el crim d'una dona a Escalante, a Cantàbria, en el que podria ser un nou cas de violència masclista.
Els agents s'han personat a casa seva per notificar-li la mort del seu marit en el que semblava un accident de trànsit, i l'han trobat amb diverses ferides d'arma blanca. L'home, que també presentava algunes ganivetades prèvies a aquest accident, ha mort després de xocar contra un arbre a gran velocitat. Per tot plegat, la Guàrdia Civil investiga els fets com un nou assassinat masclista, segons ha confirmat la delegació del govern de Cantàbria.
8 minuts per 8:15. Anem als esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho avançàvem en començar aquest informatiu. Àlex Bocanegra és el nou director tècnic de la secció de tenis taula del Natació Sabadell. El barceloní, de tan sols 22 anys, pren el relleu d'aquesta forma del campió del món, Jordi Morales.
El palista d'Esparreguera ha renunciat a aquest càrrec per centrar-se en els Jocs Paralímpics de Tòquio 2020, però seguirà lligat a l'entitat nedadora com a jugador. Pel que fa a Bocanegra, fins ara feia les tasques d'ajudant tècnic al Badalona, encara que també ha estat a la Xina visitant la Meca del tenis taula per conèixer els mètodes d'entrenament dels asiàtics. La seva etapa al club arrencarà a finals del mes d'agost.
Un Natació Sabadell que mantindrà el mateix bloc que l'any passat, però ara amb el filial militant a Primera Nacional. Avui els nedadors han conegut el seu grup provisional de Divisió d'Honor.
A l'espera de confirmar la distribució definitiva dilluns, s'han publicat els provisionals, incloent-hi com a nous rivals equips com el Dama de Elche, el Tranvia de Múrcia o el Cartagena, i enviant a l'altre grup el Torrelavega i el Burgos. Pere Veix, jugador del club, creu que l'objectiu ha de ser tornar a la permanència.
Falta veure les composicions, en quin grup ens acaba tocant, però nosaltres inicialment el nostre objectiu ha de ser el mateix, que és salvar-nos. Si podem estar a mitja taula, doncs millor, i si podem estar una mica més amunt, doncs millor encara, no? Crec que encara hem de consolidar en aquesta categoria per intentar pensar en coses de més amunt, no? Crec que hem d'anar pas a pas, sense voler córrer massa, no? O sigui que després, doncs, és pitjor, no?
La plantilla nedadora tornarà als entrenaments a finals d'agost per preparar aquesta segona campanya seguida a la Divisió d'Honor de tenis taula.
Club Falcons, de la seva banda, ha renunciat al seu equip femení. Uns mesos després d'ascendir a la Divisió d'Honor, l'entitat de la Masia de Sant Oleguer ha decidit prescindir del seu sènior femení. Les raons, Adri, són econòmiques.
No passen pel seu millor moment les finances falconistes, per això han venut la plaça que s'havien guanyat a la pista, i tampoc hi havia diners per poder reforçar l'equip, amb la qual cosa han decidit renunciar directament a aquesta plaça. Una de les seves integrants, l'Abril Vidal, sortirà cedida al Bàscara. Qui no jugarà a partir d'ara serà la directora tècnica, Sara Ballester, que ha d'operar-se dels creuats aviat i que se centrarà en el seu rol d'entrenadora.
Soc molt jove, com per dir, la meva carrera esportiva ha acabat, però sí, no puc, vull dir, o una cosa o l'altra, no, vull dir, un entrenador de futbol no juga amb el seu equip, és l'entrenador, no, doncs en tenis taula, encara que sigui més compatible, si jo sóc l'entrenadora i la principal en aquest cas, no puc ser la jugadora, i que ara mateix ja he viscut molta etapa de jugadora, que l'he disfrutat, i ara vull disfrutar d'una altra etapa.
Pel que fa a l'equip masculí, ha tornat a Falcons Albert Farrés, que havia estat a l'equip de segona després d'un any al Sant Cugat. Regressa al conjunt sabadellenc per suplir Albert Kenji al Primera Nacional.
El centre d'esports presenta d'aquí a uns minuts a Sant Oleguer els seus últims quatre fitxatges. Són Aaron Rey, Aitor Pascual, Adrià Collet i Antoni Romero, que ja s'entrenen a les ordres d'Antoni Hidalgo.
Els dos últims en arribar han estat els gallecs Rey i Pascual, que ahir van passar la revisió mèdica i avui ja han dut a terme la doble sessió d'entrenament amb el seu nou equip. A partir d'un quart de nou, a l'anella esportiva de Sant Oleguer, casa de l'Escola de Futbol Sabadell, es durà a terme aquesta presentació múltiple amb activitats pels aficionats que hi assisteixin. Tot enfocat de cara al segon partit de la pretemporada, el de demà, a les 8, al camp de l'Hospitalet, rival de tercera divisió. Després del dia lliure ahir, avui hi ha hagut doble torn pel matí a la Nova Creu Alta i a hores d'ara finalitzen la segona sessió a Olímpia. Mentrestant, s'intensifiquen algunes negociacions, com la de Jesús Olmo o Lanzarote, per acabar de perfilar la plantilla arlequinada. Operacions, això sí, que no han presentat cap novetat en les últimes hores.
Més coses, Miqui Lladó ha agafat les regnes del juvenil A del centre d'esports amb objectius ambiciosos. El tècnic arlequinat no vol conformar-se en mantenir la categoria en el primer any a Lliga Nacional. Al seu favor compta amb la continuïtat del 80% del bloc que l'any passat va assolir l'ascens.
Una circumstància que és una autèntica garantia unida a reforços de luxe que han tancat, com comenta el propi Lladó.
A la mitja del camp també tenim a Sergi Altimira, que venia o bé del Barça de Lliga Nacional. Jugadors de pes han marxat, però jugadors de pes entren, perquè al final és un club que és gran, que és el Sabadell, i tenim aquesta capacitat de reclutar, per dir-ho d'alguna manera.
Lladó va arribar procedent de l'Índia al centre d'esports el mes de febrer per dirigir el juvenil B i ara fa el salt a nacional amb un equip que està convençut que pot aspirar a més coses que la permanència. De moment, l'únic amistós que han jugat els arlequinats el van empatar 2-2 al camp del Cornellà de divisió d'honor juvenil, és a dir, una categoria per sobre. Divendres es veuran les cares amb el juvenil B del Girona i diumenge el juvenil arlequinat iniciarà una estada de 3 dies a Euskadi per jugar contra l'Atlètic Club, l'Eibar i també el Zaragoza.
Mercè Pacios ha guanyat amb mà de ferro la Colina Triste. La sabadellenca va adjudicar-se totes les etapes de la prova per parelles disputada a Burgos.
Per la ciclista local, la compenetració amb la seva companya, Charlotte Davis, va ser la clau de la victòria final.
Estic molt contenta totes dues de com ha anat tot, perquè també, o sigui, hi ha un factor molt important que també és de com t'entens amb la teva parella o com les forces de cadascuna, no? Si les dues tenen igual de fortes o tècnicament igual, més o menys. I ets m'entès molt bé.
D'altres competidores també tenien un nivell molt alt, però les parelles no eren tan equilibrades com l'equip format per Pacios i Davis. Malgrat tot, Pacios reconeix que no s'esperava guanyar totes les etapes amb la superioritat que ho van fer.
La veritat és que no. Ara, clarament, quan jo dic en parelles sempre hi ha dos factors, no? Hi ha les dues parelles. I llavors, en aquest cas, jo sé que una de les noies, bueno, aquesta és corre copes del món i està al davant. Sí, que és molt més forta, però la seva parella no estava tan en forma, llavors això les va penalitzar i el fet que nosaltres ens entenguéssim tan bé, doncs ens va beneficiar.
Pacios també ha dit que no es troba encara al 100%, però que aquesta Colina Triste Epic Race sí li ha servit per trobar-se cada dia més en forma. Ara la sabadellenca descansarà un parell de setmanes abans d'afrontar una prova de 4 dies a la Selva Negra, a Alemanya.
Tenim un parell de minuts per esgotar aquest informatiu. Amb més notícies en un format més breu, l'Espanyol viatjarà a Islàndia per afrontar la tornada de la prèvia de l'Europa League al camp de l'Stjarnan, sense el Monito Vargas, que encara no té la fitxa tramitada.
L'equip de David Gallego s'ha entrenat avui sobre la gespa artificial, la superfície que es trobaran dijous a terres islandeses, recordem, a l'anada victòria a Perica per 4-0 contra l'Stjarnan.
Encara en futbol, el Barcelona i el Zenit negocien el traspàs de Malcolm.
El club de Sant Petersburg ha confirmat l'interès per l'atacant brasiler, però no té previst pagar els 40 milions que demanen els blaugranes. A més, futbol ara mateix en directe, l'Audi Cup, el Real Madrid està perdent a hores d'ara, entrada a la segona part per 0-1 a Munic contra el Tottenham.
Estuani i Bono s'incorporen als entrenaments del Girona,
el que no vol dir necessàriament que segueixin a la disciplina del club de Montilivi. De moment han passat revisió mèdica i s'entrenen a les ordres d'un Zue, però s'especula i molt amb la sortida de tots dos. L'exarlequinat que Càrcel, director esportiu gironí, compareix demà en roda de premsa.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit, ho deixem aquí. Això és tot per ara, però us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o al portal de notícies radiosabadell.fm. I tornarem demà a partir de les 11 als butlletins horaris. Que vagi molt bé. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.